Avui saludem de nou la Mariona Junyent, tècnica del Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca, amb qui al llarg d'aquesta temporada de nou compartirem debat i reflexions al Penedès en Xarxa un cop al mes al voltant de la salut, sobretot la salut comunitària. Mariona, ben tornada.
Hola, bon dia a tothom.
Malauradament el coronavirus i tot el que hem viscut ha posat el focus en la salut. I hem sigut molt conscients com les retallades i les crisis han malmès aquest sector tan important.
Sí, tal com comentes, ha sigut un... Bueno, la pandèmia arrel del Covid-19 ha fet molts estralls i justament un dels temes que avui volíem plantejar aquí en el programa és el com ha afectat a la salut mental de les persones, als diferents col·lectius i a les diferents edats. I per això ens semblava molt interessant poder comptar amb la participació d'especialistes en aquest tema, no?
Ara els anirem presentant perquè alguns ens acompanyen a l'estudi, d'altres, donades les limitacions de la pandèmia, ens acompanyen a l'altra banda del fil telefònic. Parlem de salut mental i de Covid-19 perquè... Passat demà, dissabte, és el Dia Mundial de la Salut Mental, oi?
Sí. El dia 10 d'octubre es commemora a nivell mundial el dia de la salut mental i bé, aquí al Penedès també tenim la taula per la salut mental formada per diferents entitats i associacions i ens sembla que és una bona oportunitat per poder-ne parlar i per poder difondre una mica com tenim la situació avui, no? Després d'aquests mesos de confinament i de la pandèmia que estem patint encara.
Aquí a l'estudi, a una distància segura de la Mariona i meva, ens acompanya el Xavi Vallès del grup cooperatiu d'inserció laboral Entrem i membre, com la resta de convidats, de la taula per la salut mental de l'Alt Penedès. Xavi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Després també tenim la doctora Molei, que és la doctora del Centre de Salut Mental d'Adults i també membre de la taula per la salut mental de l'Alt Penedès, amb la que voldríem conversar sobre com han viscut des d'aquest servei tot el tema de la malaltia mental.
Doctora Molei, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ja llançava la primera pregunta la Mariona una mica per trencar el gel. Com ha afectat el coronavirus, la Covid-19, a la salut mental?
La salut mental, como siempre, que ha sido un poco supongo que como había todo lo más preferente de la salud física, la salud mental sé que es algo que se ha ido como posponiendo. Con lo cual ahora nos encontramos que ciertas patologías que necesitaban más cuidados han estado un poco por todas las partes y porque no se podría hacer de otra manera, un poco descuidadas. Con lo cual sé que es verdad que los pacientes, algunos sí que están un poquito más descompensados de lo que habitualmente están.
En aquest sentit, una mica com ha afectat tot el tema a les situacions de soledat i de manca amb els familiars i amb l'entorn.
Bueno, ya sin referirnos a pacientes que tengan una patología grave, que estos son un tipo de pacientes que forma parte del centro de salud mental, sí que hay otro tipo de pacientes que no habían a lo mejor nunca consultado con salud mental y que sí que han sufrido toda esta soledad, ¿no? Toda esta como falta de la red social que normalmente tenemos, que es habitual en nuestras vidas, como de un momento a otro se acabó y esto ha creado pues cuadros de mayor ansiedad, de a lo mejor no llamaríamos depresiones severas, pero sí temas de depresión, de distimias, de temas más de adaptativos, de ansiedad, sobre todo, nos han aparecido, y sobre todo muchos duelos de familiares, de personas que han fallecido y que no han podido hacer en el momento adecuado su duelo. Ahora, actualmente, ya hemos empezado a retomar toda la actividad de forma controlada, con todas las medidas de seguridad, y bueno, intentaremos que la medida de lo posible haya un tipo de visitas que podamos hacer de tipo presencial, que siempre son necesarias, y otras que podamos hacerlo a través de las nuevas técnicas, ¿no? Como puede ser online, como puede ser las telefónicas, para poder no dejar de lado a toda esta gente que realmente está sufriendo. Hay otro tema que se está también apareciendo últimamente, que para mí es importante, que es el tema todo del estigma que se está produciendo con las personas que desafortunadamente son COVID positivos, ¿no? Hay como una especie de, actualmente, de señalamiento de, bueno, algo habrás hecho para tener COVID, ¿no? Y eso está también apareciendo. Gente que nos dice que lo tiene, gente que, bueno, son temas que tenemos que ir abordando. Otro tema que tenemos que ir abordando conforme vaya pasando el tiempo es todo el tema del desempleo, del desarraigo, que está empezando a aparecer también.
Doctora Molay, quins símptomes ens haurien de, d'alguna manera, alertar o tenir en compte la població en general de cara a preveure si és susceptible de ser atesos per un servei com el del Centre de Salut Mental?
Nosaltres tenim dos servicios. Uno, que sería el Centro de Salud Mental, que estaría más reservado a todos los tipos de pacientes con una gravedad, dijéramos, media, y otra actividad que realizamos en los centros de atención primaria, que se llama Soporta Primaria, en donde atendemos a población o a personas que tienen síntomas, por así decirlo, más leves, ¿no?, más adaptativos, que en este caso sería el lugar donde deberían consultar, y que serían síntomas como, por ejemplo, aumento de la ansiedad, apatía, cierto desinterés por el medio, sensación de opresión en el pecho, que muchas veces pues te hace que respires de forma suspirosa y que tú no habías sentido en ninguna otra ocasión. Sí que serían síntomas que se podrían consultar a ese primer nivel, seguramente con unas pautas o con una psicoterapia breve se podría solucionar sin tener que pasar al segundo lugar, que serían los centros de salud mental, donde la patología siempre es un poquito más grave, moderada. O sea, serían como dos entradas que tenemos, ¿eh?
Doctora, pensa que disposem dels suficients recursos a nivell comunitari, donades les circumstàncies? Perquè, clar, parlem de que si en situació de normalitat per aquestes persones ja és molt important tot el tema de la socialització, ara que aquesta queda una mica molt més reduïda, hauríem de veure si tenim els suficients recursos, no?, per poder recomanar tot això que vostè ens estava dient ara.
Bueno, siempre es una reivindicación nuestra de salud mental, ya no solo del centro de salud mental, sino de toda la salud mental, en pedir más recursos, ¿eh? Es una antigua reivindicación nuestra. Yo pienso que se está hablando mucho de la sanidad últimamente y vemos que pues hay un déficit en casi todos los aspectos de la sanidad, no solamente en la de salud mental. Desde ese punto de vista, pues hombre, sería bienvenido cualquier tipo de refuerzo. También me consta que se está intentando por todos los medios que estos recursos aparezcan, pasa que a veces tampoco es tan fácil. Nosotros, en la medida de lo que podemos, siempre intentaremos dar solución, bueno, más que solución, acompañar a todas estas personas en, como en la medida en que podamos y en la medida que mejor podamos. Si esto va acompañado de más recursos, será estupendo, y si no, pues haremos lo que hemos hecho siempre, que es intentarlo lo, de la manera que mejor podamos trabajar.
Sí. Endavant.
No, nada de esto, ¿no? De que tenemos una serie también de recursos en nuestro, en el Alpenedés, que es lo que yo conozco, que sería, que también están empezando ya otra vez a tener la actividad que teníamos, no tanta como la antes del COVID, pero sí que empezamos ya a hacer grupos, a hacer actividad en los, en el servicio de rehabilitación comunitaria en el hospital de día, que también son importantes a la hora de poder intervenir en todas estas cuestiones. O sea, en la medida que podemos, intentaremos por todos los medios dar resolución a todas estas dificultades.
Per tant, pel que ens explica, encara no han recuperat l'activitat assistencial al 100%.
No, al 100% presencial no. O sea, si contamos que la actividad puede ser presencial o telemática, sí que la habremos recuperado. Pero había una parte de telemática que anteriormente no se hacía porque no, bueno, no estaba previsto, y que actualmente se está haciendo. Pues hablamos de personas mayores de cierta edad, personas con algunos síntomas de riesgo, como pueden ser personas asmáticas con problemas respiratorios, y que a lo mejor con estas llamadas que hacemos ahora de forma telefónica, no hace falta que se trasladen a nuestro centro de salud. Y bueno, entre lo que estamos viendo presencial, que hemos recuperado casi el 70%, y lo que hacemos a nivel telefónico, yo creo que estamos ya casi trabajando al 100%.
Doctora Molei, gràcies per haver-nos acompanyat i molts ànims, sort.
Vinga, moltes gràcies.
Fins aviat, una abraçada. I dèiem que aniríem sumant veus, sumem una altra veu telefònica, en aquest cas és el doctor Francisco Moruno, psiquiatre del Centre de Salut Mental d'Infància i Joves, i igualment, com el Xavi Vallès i la doctora Molei, membre d'aquesta taula per la salut mental de l'Alt Penedès. Doctor Moruno, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Contents de comptar amb les seves reflexions, i li demanaríem una mica, com a la doctora Molei, no? De quina manera ha afectat la Covid, la pandèmia, el confinament i tot el que encara estem arrossegant a la salut mental, en aquest cas d'infants i joves?
Molt bé. Bé, doncs, des de la nostra experiència, et diria que, bueno, potser depèn molt dels casos i depèn molt de les situacions, però en general crec que la gent ha respost d'una manera positiva, i bueno, la capacitat d'adaptació dels nens és gran, i sobretot jo crec que dels nens més petits o per sota de 10-12 anys crec que no ha estat gaire problema. Tampoc ha estat un temps gaire limitat, han mantingut el contacte amb les escoles. Crec que tothom ha fet una gran feina en aquest sentit i que tothom ha intentat de tenir cura dels nens, no? I jo diria que la resposta ha sigut molt positiva, i els nens estan tornant a l'escola, i bueno, no crec que hagi sigut una cosa gaire traumàtica. Potser en els més grans, en què la seva vida ja depèn més de les relacions socials, de les activitats d'oci, que són espais que potser en la seva vida són més importants, aquests sí que s'han vist una miqueta més afectats, no? I els ha costat més de seguir les normes, els ha costat més de mantenir, doncs, les conductes apropiades per sobreviure a la pandèmia, i això, doncs, ha generat potser una mica més de problemes. Però en aquesta franja d'edat, diria, d'adolescents una miqueta més grans, potser aquest és el que hem vist patir una miqueta més, perquè s'ha hagut de canviar més l'estil de vida. Però en nens, en general, jo diria que s'ha adaptat prou bé, i bueno, la vida continua.
El doctor Moruno, el retorn a l'escola ha sigut un pas molt important, no? Perquè aquests infants i joves puguin tornar a la seva normalitat i puguin establir aquestes relacions que comentava, que són tan importants entre iguals.
Sí. Home, la situació normal, recuperar normalitat, jo crec que no... Siguem sincers, però no l'hem recuperat, no?
És veritat.
Que, sí. Aquesta situació, jo diria que encara no, això no és normal. Vull dir, continua sent una situació molt estranya, no? En la que estem d'estar pendents de moltes coses, però anem trobant rutines. Anem trobant rutines i anem trobant maneres de viure i d'enfrontar-nos, i la gent va fent la seva vida. O sigui que, bueno, jo de moment, no, els retorns que tinc de la gent i del meu entorn, doncs jo estic gaire o força satisfet de com estem fent les coses. Des de tot el que té a veure amb la salut mental, i sense perdre de vista que la situació no és... No crec que sigui un retorn a la normalitat, no. És una situació de que ens estem adaptant a les circumstàncies, no?
Clar, com... Quines eines podríem comentar que són importants i necessàries per afrontar aquesta situació
actual?
De bueno, cara a les famílies, bàsicament, no? També.
Eines, si podíem donar algun consell, vols dir?
Sí.
Bueno... Crec que hem de mantenir l'esperança, hem de ser optimistes, hem de... Bueno, potser no és temps de pensar gaire, és temps de fer. És a dir, hem de pensar molt en el dia a dia, hem de pensar molt en el futur potser més immediat i potser intentar arribar sense donar-nos gaire al final del túnel. Però mentre estem caminant per aquest túnel, potser no hem de pensar gaire, sinó anar fent, no? Vull dir, hem d'anar al col·le, hem de prendre mesures, hem d'anar fent la feina, hem d'anar fent els nostres horaris, hem d'anar agafant les nostres rutines. Trobar un estil de vida que sigui còmode, trobar un estil de vida que sigui adequat per les nostres necessitats i adequat amb les nostres maneres d'entendre la vida, tenint en compte que hem de prendre mesures allà on anem. Però tracta de trobar rutines i potser no pensar gaire.
La doctora Molei ens parlava d'aquells dols que no s'han pogut fer, d'aquelles angoixes que no han pogut ser ateses fins ara, que a mica es recupera el pols assistencial. Els infants, els joves de la unitat familiar també ho noten tot això, també ho viuen, també ho absorbeixen.
Sí, hi ha hagut moltes situacions. Podem parlar sempre, o estic parlant a nivell general, després hi ha circumstàncies que són molt dures, no? Doncs gent que ha perdut éssers estimats o que han hagut de viure situacions molt estressants, no? Per la feina, per les condicions, etc. Però jo crec que els nens, insisteixo, els nens són persones molt resilients, molt resilients. Ens desperten la tendresa, ens desperten sempre l'instint de protecció, però moltes vegades potser són més durs que nosaltres, eh? Vull dir, ells tenen una mena de... no sé si dir mecanisme per ser... que els obliga a ser feliços moltes vegades, no? I tenen molta més capacitat d'adaptar-se que nosaltres. I les connotacions, les atribucions que fem nosaltres al que està succeint no són les que fan ells, tampoc. Llavors, en aquest sentit... Bueno, parlant de població infantojuvenil i els més petits, eh?
Sí, sí.
Penso que no ho han portat potser millor que els grans. Tampoc les angoixes dels petits són les dels grans, eh? La incertesa econòmica, la incertesa per lo que passarà, pensant al futur. Ells poden al seu món, i el seu món no queda tan afectat, penso jo, eh?
Que bé, quina sort. Doctor Moruno, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquesta estona, portant aquestes reflexions a com afecta la Covid-19 a la salut mental. Ha estat un plaer.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Fins una altra.
Bon dia.
I Mariona, ens quedaria portar-ho al terreny laboral, no? Per
sí.
Això ens acompanya el Xavi Vallès.
Sí, el Xavi Vallès ens acompanyarà també perquè ens expliqui com ha sigut la situació viscuda al seu grup cooperatiu Entrem i una mica com han viscut aquests mesos, no? de Covid, de pandèmia, de
sí,
situació
sí. A veure, suposo que com tothom, no? Al principi va ser molt dur. Els primers mesos a partir del març, que va començar el confinament i que tenia molt poca informació sobre el que estava passant, tenia molt poc coneixement sobre el virus i com afectava, va ser bastant dur. Nosaltres vam haver de tancar durant gairebé un mes i mig, dos mesos, al nostre centre de treball. Només vam mantenir una brigada d'emergències per les tasques que fem habitualment a nivell de jardineria, però tots els altres serveis van haver de tancar. Després, mica en mica, doncs, a través també del teletreball, per tota la gent que podia treballar des de casa, i a través d'anar tornant mica en mica a la rutina i aplicant totes les mesures de seguretat, doncs la veritat és que vam començar a veure la llum, no? Cap al juny, doncs, es va anar tornant, els nostres treballadors amb discapacitat van fer un pla perquè poguessin tornar de forma progressiva, començant per les persones que nosaltres vèiem que els havia afectat menys el confinament, i acabant pues, ja per les persones fins i tot que podien estar en aquesta població de risc, no? Ara mateix la veritat és que estem contents perquè la situació a dia d'avui és que funcionem pràcticament al 100%. Sí que és veritat que tenim un servei que era un servei relacionat amb la restauració que no ha pogut continuar, però per sort era un servei molt petit i la majoria dels nostres serveis estan en marxa i la gent està treballant. I aquí també és un valor afegit a nivell de salut mental, perquè el poder estar treballant també ha millorat moltíssim les condicions de les persones, no? Evidentment, durant el confinament, totes les persones amb algun problema a nivell de salut mental, pues, se'ls hi va agreujar, no? Tal com deia també la doctora Molei, va ser molt dur per tothom, però sobretot per aquelles persones que ja de per si pues, poden ser més sensibles a canvis de rutina i a situacions tan incertes com les que van viure, no? Però jo crec que bàsicament aquesta crisi, ja parlant potser més en termes econòmics, tenim la sort que ens ha arribat i arribarà, perquè ja els números ja estem veient, no? Està augmentant el paro, les empreses estan tancant línies, tots els centres especials de treball que treballaven a nivell de feines manipulatives pues, estan havent de fer fora gent. Vull dir, hi ha un clima ja que comencem a veure de precrisi o de crisi, no? Però per altra banda també estàvem en una situació econòmica que anàvem pujant, no? Jo crec que això ha amortitzat bastant el cop en aquests moments. Anem a veure, no? Perquè aquí també serà clau les intervencions dels governs, de la Unió Europea i a nivell mundial, no? De tots els ens públics que tenim i que crec que s'han de posar les piles en aquest sentit per mantenir l'economia, no?
Xavi, ho hem de deixar aquí, em sap greu. Em quedo amb aquesta reflexió teva final i amb una frase que ens deia el doctor Moruno: no és temps de pensar gaire, és temps de fer, temps d'acció. Moltes gràcies a tots. Mariona, adeu. Nova cita d'aquí a un mes.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Quan són 11:45, us oferim un darrer repàs a la informació en l'àmbit local i comarcal en el Penedès en xarxa i us expliquem que hi ha un nou pla d'asfaltat al centre de Cunit. En total, els treballs pugen a 67.000 euros i estaran enllestits a finals d'aquesta setmana. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. Ja està en marxa un nou pla d'asfalt a Cunit, en aquesta ocasió al centre del municipi. En concret, es reposarà asfalt a tres trams: Avinguda de l'Estació amb Avinguda Tarragona, Avinguda Tarragona fins al carrer Joaquim Mir i el tram central de l'Avinguda de la Font. En total, els treballs ascendeixen a 67.000 euros i estaran enllestits a finals d'aquesta setmana. Jaume Casanyes, regidor de Via Pública, explica que continuem millorant els nostres carrers en base a les necessitats de reposició i de manteniment. Cada actuació ens suposa millorar la mobilitat tant de vehicles com de vianants.
I us comentem d'altra banda que veïns de Sant Pere Molanta demanen que s'investigui la mort en el darrer mes d'una quinzena de gats al poble perquè sospiten que podien haver estat enverinats. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. Un grup de veïns de Sant Pere Molanta ha reclamat que s'investigui la mort d'una quinzena de gats al poble. Aquestes morts s'haurien produït en el darrer mes, la majoria en els carrers Sant Pere i Manel Crespo. Segons es desprèn del testimoni que ha ofert una veïna del poble, la Sílvia Amorós, aquest grup de veïns sospita que els gats podrien haver estat enverinats.
Tenim dos sospites, o una és que hi hagi algú que intencionadament estigui tirant verí, o l'altra és que s'hagi pogut fer ús de reticides o de qualsevol tipus d'insecticida que hagi pogut alterar o afectar aquests gats, que llavors cauen malalts i moren.
Olergat, l'entitat animalista que gestiona colònies de gats ferèstecs al municipi d'Olèrdola, i Vila Animals van cursar la denúncia als Mossos d'Esquadra.
I des de Ràdio Vilafranca us expliquem que les parades del mercat de la zona Jaume I es reubicaran a la Rambla de Nostra Senyora. Aquest dissabte totes les parades de les zones de Jaume I, plaça de l'Oli i la part de la Vall del Castell estaran ubicades a la Rambla de Nostra Senyora, entre la plaça Llorenç i Barba i la Cruïlla amb l'Avinguda de Barcelona. Els motius són bàsicament sanitaris, però també a causa de l'inici de les obres de reurbanització de la plaça de l'Oli, que no permeten garantir la continuïtat comercial al mercat. El mercat dels dissabtes ha sofert molts canvis amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, ocupant nous desplaçaments, ampliant la separació entre parades, fent passadissos més espaiosos i reincorporant progressivament totes les parades. Amb el nou canvi hi haurà parades a tota la Rambla de Nostra Senyora, creant així un circuit continu des de la Rambla de Sant Francesc, fet que permet un major control en les mesures de seguretat. I d'altra banda, Subirats celebra diumenge les Jornades Europees del Patrimoni. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Un any més, Subirats celebra les Jornades Europees del Patrimoni, una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des de l'any 1991 i que està considerada l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural. Enguany, Subirats uneix a la iniciativa amb l'experiència al nucli de Torre Ramona. Es tracta d'una ruta guiada amb visita exterior a un dels nuclis històrics més desconeguts del Penedès, format per un conjunt monumental amb la Torrota d'en Pasteres, l'església romànica de Sant Joan Sarrovires, el palau fortificat d'estil gòtic renaixentista que dona nom al nucli i diferents edificis d'origen medieval, així com la seu de la confraria del Cava. La visita, que es durà a terme diumenge a partir de les 11 del matí, serà gratuïta, però amb reserva prèvia a través del correu electrònic info@turismesubirats.cat.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els vidres bruts, el dia gris. Condueixo a poc, m'adapto al ritme dels camions. Avui per sort no tinc son. Per no tornar a sentir el mateix.
Són 7 minuts llargs els que passen de 11:45 i com cada dijous acabem amb música, parlant de música, parlant amb músics. I avui en aquesta secció estem de nou d'enhorabona. Si la setmana passada parlàvem amb la Júlia Serrasolses de Ginestar, avui ens acompanya un gran músic, però també compositor, cantant i productor. Anem cap a Canal 20, on el nostre company Armand Beneitó parlarà amb el Marc Parrot. Armand, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Així és. Tenim el plaer avui, doncs, de parlar una estona amb el Marc Parrot. Bon dia, Marc.
Bon dia. Com esteu?
Molt bé. Primer de tot, com estàs, evidentment?
Bé, bé. Molt bé. Gaudint del dia gris.
Sí, així és. Bé, si anem una mica al començament de tot, Marc, cap a finals dels 80, sí. Tot va començar amb un disc que es deia Regreso a las Minas. Què recordes d'aquell sí. disc?
Home, una barreja molt intensa de sensacions i d'emocions, perquè per un costat doncs, vam tenir la sort de que ens signés un contracte, de signar un contracte discogràfic amb Warner, i per l'altre, doncs, l'experiència que vam treure de la producció del disc va ser com una mica decebedora, no? I aquest primer contacte amb la indústria, amb la professió, doncs no va ser exactament com ho esperava. O sigui que una experiència contrastada, recordo.
Però des de llavors, i si no m'hi descomptat, crec que no, 12 discs amb el teu nom, i l'últim doncs, fa uns 2 anys, que es diu Refugi, que escoltem una de les cançons de fons. Un disc que té alguna cosa sí. especial, no?, aquest treball.
Jo penso que pel qui les fa, tots ho tenen, eh? Perquè, clar, no les pots desvincular del que has viscut en aquell moment, no?, del que t'ha inspirat, de les il·lusions que hi has projectat, i en el cas d'aquest darrer, doncs potser tenia l'afegit, no?, d'haver-ho fet sobretot amb molt de temps, amb molta consciència, de que havia de trobar una nova manera més planera d'explicar-me, no?, i també amb el sentiment de plaer que sents quan tens clar que tens coses a dir, no?, i que vols explicar-les. Aleshores, és una qüestió de trobar la manera en què queden explicades de manera bonica, no?, i clara, no? I aleshores, doncs, tot això, si li sumes que ho vaig treballar més temps, doncs dona un resultat d'un disc que crec que em podré tenir fer-ne una bona valoració, més enllà d'aquest sentiment, que parlàvem al principi, d'aquesta implicació especial que tots els discos tenen, no?
I pel que fa a la gira, també porta el mateix nom, Refugi, sí. La fas dins d'una espècie de cabana, que si no vaig malentès es diu iurta, oi que és així?
Sí, la fèiem, perquè bon, clar, has de pensar, Armand, que clar, la idea de Refugi era la d'apropar-nos molt al públic i de fet que el públic s'apropés molt a nosaltres. Aleshores, per això vam buscar aquest espai que no era gens convencional i que ens va permetre també fer un concert gens convencional, no? Que el que buscàvem era això, no? Tallar la distància aquesta, no?, entre l'escenari i el públic, i d'alguna manera que en aquest entorn i aquest ambient íntim les cançons desenvolupessin un potencial, no?, que penso que algunes el tenen, no?, i per això vam seleccionar les de Refugi que el tenien i algunes dels anteriors discos. Però clar, amb les circumstàncies actuals, diguem-ne que vam deixar de fer aquest tipus de concerts i ara doncs l'hem adaptat a escenaris convencionals on es puguin mantenir les distàncies de seguretat, etc.
Evidentment, és el que anava a dir, clar, aquest Refugi, el públic el tenies al costat, al voltant. El que passa que habitualment es fa un disc i després es fa una gira. Jo no sé si vas pensar primer en la gira, en aquest Refugi, abans de fer el disc, perquè, esclar, tot té un què, no?
Sí. Sí. Sí, de fet, això també ho va tenir de peculiar aquest darrer disc, no?, que el vaig anar component a mesura que anàvem preparant l'espectacle. i que anava veient què és el que em demanava, què és el que volia explicar, i va ser una experiència molt xula, perquè de cop necessitava que passés alguna cosa amb una finalitat diferent, no?, en cada un dels passos que anàvem construint de l'espectacle, i trobava allò que volia dir, no?, i que volia explicar. Això, clar, no, evidentment no ho havia fet mai així, però també respon a la projecció que actualment tenen els discos. Jo sempre he intentat que els meus discos tinguin un motiu de fons, no?, que a mi m'inspiri, que a mi em guiï, perquè si no és tot molt obert, i jo trobo que quan faig cançons així aleatòriament i després les recopilo, doncs no faig discurs que m'agradin tant com quan em marco un objectiu, no? I bé, en aquest cas, doncs això, vaig anar component totes les cançons tenint en compte que això seria un espectacle a més d'un disc, perquè això, els discos actualment, doncs no sé si tenen el mateix sentit que per molta gent segur que no, que teníem fa uns anys, no? Sinó que s'escolten més aviat cançons o serveixen com a suport, com en el meu cas, un espectacle.
Aquest refugi l'has portat a molts jocs, aquesta cabana, aquesta iurta, l'has portat a molts jocs del país. Clar, com tu has dit, degut al que està passant, doncs no és el més adient, no? Però, no sé, si quan passi tot això, igual hi haurà més refugis.
Doncs no ho sé. La veritat és que no miro gaire enrere, perquè no m'aporta res de bo, i per tant estic pensant en fer coses noves que en tinc ganes, i aleshores doncs no sé què estarem fent. A veure, si ens ho parem a pensar, és una mica trist, no?, que s'hagi acabat l'espectacle per aquestes circumstàncies, no?, que encara estava en viu i que els primers nosaltres els audíem moltíssim, i tothom que venia doncs també ho feia. Però bé, estic més aviat pensant en fer coses noves que no pas en recuperar el format aquest.
Bé, suposo que com molta gent com tu, compositors i productors, suposo que has aprofitat una mica el no poder fer concerts o pocs concerts per treballar molt el teu estudi, suposo, no?
Sí, és clar. Jo tinc aquesta sort que faig feines paral·lelament a la meva part més creativa, que no vol dir que no impliquin també aquesta part, perquè a vegades componc també per altra gent o per audiovisuals i coses així. Sí, jo doncs més o menys estic distret.
Perquè no sé si la pandèmia per tu, que per un lletrista com tu, doncs ha sigut una font d'inspiració per noves cançons.
Doncs per noves cançons no, però he escrit un llibre.
Veus?
que es diu Cançons Impossibles, que era una idea que tenia des de feia molt de temps, de recopilar una sèrie de reflexions o petits poemes que moltes vegades quan estic en moments així creatius doncs vaig anotant, i que després doncs no havien acabat trobant la seva música i els havia recopilat en una llibreta que es deia així, tal qual, Cançons Impossibles. I durant aquest temps doncs em vaig dedicar a recopilar-les i a més a fer-ne de noves, no? I va ser com una trobada amb una part que va passar per diferents fases, però que em va donar, em va fer sentir molt lliure i em va donar molt de plaer, no?, el fet de poder escriure sense estar pensant en la rigidesa de les estructures, no?, de moltes vegades de la rima, del ritme, sinó que podia jugar més lliurement amb tot això. I això sortirà, mira, ara m'hi ha fet pensar, sortirà ja, crec que la setmana vinent o així surt. Es diu Cançons Impossibles.
Genial. El tema cultura, toquem el tema cultura, perquè des del començament segur que no s'han fet bé les coses, ara ja sí, la cultura és un bé essencial. Tu, des de des de Mar Parrot, com ho has vist, tot això?
Home, he vist una mica de menyspreu, diguem-ne, que no és, correspon a un país sensible i evolucionat i actual, no? El fet de no tenir en compte la cultura com un bé important, com una necessitat, saps? Sinó que posar-la fins i tot per sota de la indústria de l'oci, no? És una mica trist, és una mica trist. Suposo que hi ha molts motius però la realitat és aquesta. Hem sigut un sector molt maltractat quan s'ha demostrat en moltíssims dels casos que les coses es poden fer bé i que hi ha altres sectors que fan aflorar moltes més contradiccions que el nostre, no? O sigui, és una barreja molt desafortunada d'unes quantes coses que denoten un maltractament i un menyspreu cap al nostre sector.
Potser la paraula aquesta, no? Trist, no? Per no dir alguna cosa més gros, potser la paraula adequada és aquesta, no? Trist.
Sí, és trist, realment, és trist. És trist i és dur perquè, és clar, hi ha molta gent que depèn d'això i no som un sector que tinguem recursos allò per afrontar crisis d'aquest tipus, sinó que molts vivim bastant al dia, no? I això ens afecta molt.
Tornant una mica als concerts, que deixem tristós ara, per aquí a Vilafranca apareixes molt, estàs molt, has vingut amb el Refugi, has vingut amb Acústics, fa el mes d'agost, de fet, vas venir a les Caves Llopart, aquí a Sant Sadurní. La teva relació amb el Penedès...
Sí, festival Eva.
La teva relació amb el Penedès i els penedesencs veig que ja ve de lluny, també.
Sí, ja ho saps tu. Sí, m'encanta. M'encanta Vilafranca, Sant Sadurní... Bueno, tinc amics aquí. No cal dir-ho, que sóc un gran consumidor de cava. I això, tinc gent que m'aprecien aquí, que sovint em conviden a tocar i jo vinc encantat.
Per altra banda, fas moltes coses per molta gent, això segur. I tens temps per fer les teves?
És que també són les meves, al final, no?
Sí, no?
Tinc la sort que gaudeixo molt fent la feina que faig i després, com he viscut diguem-ne, tot el tema de la producció des dels dos costats, no? També empatitzo molt amb la gent amb qui treballo i m'involucro i al final, doncs, potser sí que és una vida una miqueta moguda, però jo crec que m'equilibra i no sé, a aquestes altures no m'ho plantejo.
Ara mateix segurament nens, nenes no ens estan escoltant, evidentment estan a l'escola, a l'institut, però els pares i mares sí, i coneixen les cançons. Vull dir, has fet himnes, diguem, no? Jo què sé, himnes pel Tots Som Súpers, l'1 No Tinc Por, i altres que jo mateix me les sí. Conec. I això suposo que has d'estar molt orgullós, no?, d'això, perquè, no sé, venen pares i et canten una cançó dels Súpers.
Sí, tu ho has dit. És un orgull haver pogut fer aquesta feina i haver comptat amb la confiança del Super 3 primer i després doncs haver sapigut, no?, amb tot l'equip arribar a tenir aquesta incidència, no?, a través de les cançons, i això ha permès també que el Super 3 doncs pogués promoure els valors sortint de la tele, no? El disc de cop doncs entrava als cotxes de les famílies, no? I era una cosa que la compartien tots els membres de la família, no? També els pensàvem així, els discos, com, no com a discos infantils, sinó com a discos familiars. I els que sento és exactament això, un cert orgull d'haver fet la feina ben feta i a sobre alguns encerts i tot.
Perquè, i a més, bueno, ens has atès i estàs ara mateix bastant liat, no? Què estàs fent ara mateix?
Doncs unes quantes coses ara. Estic, mira, acabant un parell de cançons que he produït aquest any per la Marató i estic creant unes cançons per una sèrie audiovisual i què més estic fent? Ah, i sí, produint un altre artista que ja ho sabreu i no me'n recordo, crec que una cosa més que no em ve al cap ara mateix, però...
Déu-n'hi-do.
Ah, sí, una altra cosa, sí, component una cantata, sí.
Déu-n'hi-do. Parlem una mica d'una etapa de la teva vida que igual, bueno, igual et fa una mica de mandra, no diré que no, perquè segur que surt de la majoria d'entrevistes que et fan el xaval de la Peca. Ara ja fa pràcticament 22 anys d'aquest boom del xaval, però com ho recordes tot plegat? Perquè va ser realment una animalada, no? Feies pràcticament tot el mes de concerts, 25-26 actuacions en un mes, va ser una animalada.
Sí, sí, una mica. Sí, sí, al final estàvem una mica saturats. Però com sabíem que era una cosa també que tenia data de caducitat i de fet li havien posat la data final ja des de abans de la meitat de la gira, doncs vam fer aquell esforç i l'última part, que potser ja no ens divertíem tant, no? Perquè, com tu dius, doncs clar, quan fas 5-6 concerts per setmana és una mica bèstia. Però com vèiem, també al final, a l'horitzó, doncs ho vam poder entomar de manera que ho vam gaudir, no? I l'experiència, doncs, és fantàstica, perquè... crec que va ser molt sa que em passés amb un projecte que no era ben bé el meu, sinó que era una broma, no? I que, per tant, vaig poder mantenir una distància amb tot el que estava passant, que em va resultar sana, i alhora, doncs, el fet de conèixer, no?, què significa un èxit així, doncs també ho posa al seu lloc, no? I les projeccions que fas a partir d'aleshores són molt més acurades, no?, amb el que necessites i amb el que et fa sentir bé i et dona plaer a la feina que faig.
Això sí, avui dia encara alguna d'aquestes cançons, doncs, amb alguna festa encara sona, el Libre o la Benibí, bé, cançons que tenen pràcticament de les dues més de 4 milions de Spotify i el YouTube, doncs, 2 milions i pico, Déu-n'hi-do, no? Deixarem el xaval de la Peca, però només una cosa, t'ho han ofert tornar a començar? Sí, t'ho han ofert, no? Suposo que sí.
Sí, alguns cops.
Bé, i un altre...
Sí, però...
Digue'm.
No, no, que vull dir que no, mai... A veure, quan t'ofereixen aquestes coses, moltes vegades t'ho planteges perquè no pots despreciar res així d'entrada, però sempre he vist que no em venia de gust i que tampoc necessitava fer-ho. Aleshores, s'ha quedat allà.
I una altra etapa de la teva vida, que segur que recordes amb molt de carinyo, segur, és Casal Rock.
Segur que tu també.
Sí,
ja sé de què em vas a parlar.
Jo haig de dir que ho vaig viure molt a prop. Doncs això de fer de mestre, de professor, de gent gran, d'aquests savis que van tornar a ser joves, t'ho dic, ho dic per experiència, van tornar a ser joves. Això sí que realment...
Sí, tot jo, eh?
Sí, no? Com va ser això? Com ho vas... Realment va ser també una etapa realment maca,
Sí, va ser com inesperat, perquè, a veure, l'equip de gent que fèiem al Casal Rock era un equip de gent fantàstica i que s'ho van plantejar des d'un principi amb molta sensibilitat i com una experiència que ens podia portar a tots coses, però jo crec que ens va desbordar una miqueta a tots. I desbordar per la part positiva, perquè es va generar uns vincles i unes emocions allà dins que no estava previst, no? Vull dir que, sí que volíem fer una cosa cuidada i, evidentment, doncs, amb bon gust i amb sensibilitat i així, però no ens esperàvem que la cosa, doncs, a part de donar una sèrie d'anècdotes entranyables, anés tan enllà, no?, de crear això, aquests vincles i de despertar totes aquestes emocions, no?, que eren, bueno, coses molt humanes que a través de l'experiència que tenien els avis i que teníem nosaltres, doncs tothom s'hi va sentir, no?, identificat o com a mínim les van entendre, no?, i van empatitzar-hi.
Doncs Marc...
Va ser molt guai, la veritat.
Sí, no? T'ho vas passar molt bé, vaja.
M'ho vas passar molt bé, sí.
Doncs moltes gràcies, Marc. Se'ns acaba ja... Estaríem parlant amb tu segurament mitja hora més, però ja saps que la ràdio és així. A les 12 arriben les notícies.
Un altre dia amb una copeta de cava.
Ahí està. Segur, està fet, això. Moltíssimes gràcies, Marc. Que vagi molt bé. Molta sort.
A vosaltres. Adéu. Una abraçada. Adéu.
Avui toca fer camí, els vidres bruts, el dia gris. Condueixo a poc, m'adapto al ritme dels camions. Avui per sort no tinc son.
Amb Misteriosament Feliç del Marc Parrot ens acomiadem aquest dijous 8 d'octubre. Gràcies per ser-hi des de Canal 20, des de Ràdio Sant Sadurní, des de Domenys Ràdio i des de Ràdio Vilafranca. Us hem acompanyat aquest matí durant aquestes 3 hores tot fent ràdio i parlant de Penedès en majúscula. Ha estat un plaer. Demà ens retrobem. Adéu-siau.
Desterrat del paradís.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Tinc res de què fugir, misteriosament feliç.